Pràcticament dos quarts de dues, a la sintonia de Ràdio L'Escala. Podeu seguir-nos també per Canal 10 Empordà, podeu seguir-nos per les xarxes socials o les aplicacions web d'un mitjà i altre. Això és l'espai Alcaldia. En dies com avui, l'espai podria canviar-se el nom i dir-se tinença d'alcaldia, en la mesura que per assumptes del càrrec l'alcalde no pot ser nosaltres, en Víctor Puga. Tenim el primer tinent d'alcalde, en Josep Bofill. Com anem?
Molt bé, bon dia a tothom.
Sigues molt benvingut. Des d'ara i fins a les dues, en directe, teniu cap pregunta? En tenim un parell de guardades d'aquests últims dies que els anirem passant en el regidor, però podeu contactar-nos en directe a través del 972-77-1000, telèfon amb el qual interlocutaríeu directament amb l'alcalde, primer tinent d'alcalde avui. Missatge de text al WhatsApp 627-40-53-99, 627-40-53-99. Que voleu dir alguna cosa amb un missatge en el Facebook Live, feu-ho també, recollirem i faríem arribar aquest missatge a en Josep. Avui som dimecres 30 d'octubre, curem i arribem ja al final del mes 10 i a les portes d'un cap de setmana llarg, cap de setmana marcat sobretot per la Diada de Tots Sants, i és una obligació, és aquell dia que parlem de cementiris, de feines de manteniment, i que l'Ajuntament ha fet una bona endreça als cementiris municipals, el cementiri Mariner, el cementiri Sant Martí d'Empúries, el cementiri municipal, i tenia precisament una nota d'un company de ràdio que venia a dir, i ho tenia apuntat, en Paco Torres, que deia: el cementiri ha quedat perfecte, maco, bonic, els jardiners han fet una bona feina, fantàstica. A partir d'una interlocució com la d'en Paco, Josep, s'ha hagut de fer alguna feina especial aquest any, diferent d'altres anys? S'ha fet el de sempre? Com ha anat això?
Sí, com bé deies, doncs, el dia de Tots Sants, doncs, és el dia que ret homenatge a la gent desapareguda, i en aquest sentit, doncs, l'Ajuntament hi va fent manteniments durant tot l'any, però un manteniment molt més intensiu els últims dies, que quan arriba aquesta data, que hi ha una afluència molt, molt important de gent que acudeixen en els cementiris. A més, també recordem, doncs, que aquest any passat també es va actuar en el cementiri Maria, el 2018, crec recordar, i s'hi va fer una intervenció molt important, d'un manteniment molt minuciós en tot el que eren els nínxols i també el que és la zona més central i dels passatges. Per tant, va guanyar molt i molt amb el tema de manteniment de dia a dia. Ja hi havia zones on creixia molt l'herba, allò es va limitar. Els nínxols també, hi havia zones també que s'havia anat dipositant terra, les canals, etc. També hi creixien herbes, allò també es va eliminar. I la imatge global del cementiri Marí, sobretot, va guanyar moltíssim. Aquest any també s'ha fet bàsicament el que és el desborsatge de les herbes, i en el cementiri nou, diguéssim, de la carretera de Viladamat, doncs també com cada any, portant-hi aquest desbrossat, neteja, i també recordem, doncs, que el dia de Tots Sants hi haurà el control de policia a les entrades i sortides del cementiri, però també per l'afluència de seguretat de la zona.
Una curiositat, a la notícia que fèiem avui a l'informatiu parlàvem de l'obertura d'un pou d'aigua al cementiri de la carretera de Viladamat.
No estic al cas d'això.
Ho explicava en Robert Figueres, el regidor responsable de l'àrea. En tot cas, ho aparquem. Exacte. Ja ho comentaríem o acabaríem de comentar amb ell o amb l'alcalde. Una altra trucada, en aquest cas un missatge que ens ha arribat i lligat amb una notícia d'avui. Avui al matí obríem informatiu parlant del camí ample i aquesta aplicació de sentit únic de circulació, en sentit del poble cap a Riells, o del nucli antic cap a Riells. Llavors sempre queda allò de que no són poble els de Riells, des del nucli antic cap a Riells. La Nuri Català ens feia arribar aquestes preguntes. Diu: hi haurà zona blava en aquest carrer? A què és degut aquest canvi? Trauran pàrquing d'algun altre lloc que se n'hagi de crear tant en aquí? La via de circulació serà prou ampla si hi ha cotxes a banda i banda? Josep, a les teves mans.
Sí, això no és una cosa que hagi aparegut això del no-res, sinó que fa molts anys que n'estem parlant internament, i també la gent ens va fent aportacions, i a més, doncs, per la redacció del POUM, del Plan General Nou, que també fa 3 anys i mig que vam començar a fer els estudis, l'estudi de mobilitat ja interpreta aquest carrer, el camí ample, com un sentit únic. En aquest cas, l'estudi de mobilitat del POUM anunciava que havia de ser en sentit contrari del que el fem ara, però això intervenia també en altres carrers, com és l'avinguda de l'Ave Maria i el passeig. Per tant, ara fem una primera actuació, que seria el sentit únic des del nucli antic, com bé has dit, fins a Riells, en sentit d'aquesta direcció, i el que fem és això, guanyem moltes places d'aparcament, no està prevista eliminar-ne cap ni molt menys, seran places de zona blanca, per dir-ho d'alguna manera, no són zona blava, d'aparcament lliure, i sobretot voldria destacar aquestes 10, crec que són 10 justes, les zones d'aparcament ràpid que quedaran al més a prop, diguéssim, de la zona comercial a la plaça Catalunya, que amb les diferents que hem anat fent aquests dos últims anys al poble, diguéssim, que n'hi ha 4 o 5, una zona a Riells, aquí a la plaça Víctor Català, l'Enric Serra també, la pintor Joan Massanet, a demanda de l'Ajuntament, doncs funcionen molt i molt bé i donen aquesta rotació que en les zones comercials és un punt molt favorable.
Es guanyen places d'aparcament. En tot cas, ha sobtat, si feia tant de temps que s'estava plantejant, que no s'ha comunicat fins al mateix dia que s'ha aplicat. Ens heu generat sorpresa, si més no, de bon dematí.
Sí, poder la comunicació no acaba d'arribar en els terminis correctes, però bé, nosaltres internament, com deia, n'hem anat parlant, també ho hem comentat amb els grups de l'oposició, i en definitiva creiem que millorarem molt la seguretat, molt el trànsit, també el tema de la congestió a l'Àvia Maria. Passem d'un semàfor, l'única zona, diguéssim, que tenim de control de trànsit amb semàfors de l'escala, la tenim en el punt de l'Àvia Maria, per entendre's, diguéssim, l'encreuament entre Camí Ample, Ave Maria, Pintor, Masferrer, perdó, Germans Masferrer. Tenim tres fases. Teníem la fase de pujada, la fase de baixada i la fase de la gent que venia del Camí Ample. Passem d'aquestes tres a dos, per tant, reduïm molt el temps d'espera de la gent que quan té el semàfor vermell, i aquestes cues que s'elaboren sobretot en temporada estiuenca, la baixada de l'Ave Maria i la pujada des del passeig, jo crec que es reduiran bastant.
Suposo que el semàfor i aquest nus viari és un dels motius que el sentit únic sigui de nucli antic cap a Riells, no pas de Riells cap a nucli antic.
Sí,
perquè si fos al revés, aquest nus no el desfaríem.
Hauríem de mantenir la fase del semàfor, diguéssim, de la zona dels cotxes que venen del Camí Ample. Sí.
Serà, entenc, circulació pel mig i cotxes aparcats en línia a dreta i esquerra.
Tenim dos trams. Tenim el tram de plaça Catalunya o d'avinguda Ave Maria fins al carrer Gregal, és el que puja...
El primer és el Gregal.
El primer és el Gregal. Doncs tenim aquesta primera zona on hi ha...
De fet, la Núria Català, que ens ha escrit aquest missatge, viu al carrer Gregal.
Sí, en aquesta zona primera hi haurà només aquesta zona d'aparcament en vermell, diguéssim, en una zona de les bandes, la banda de plaça Catalunya, i l'altra s'instal·larà en pilones a tot el que seria al llarg de la vorera, per fora. Per tant, només tindrem la zona de vorera, davant dels habitatges, diguéssim, la zona de carril de circulació pels cotxes al mig, zona d'aparcament ràpid i entrada de plaça Catalunya, l'aparcament i la zona d'aparcament de zona blava del final, i la plaça d'aparcament ràpid. Sí.
A partir de llavors, del carrer Gregal cap a Riells, en tota la tramada, cotxes a dreta i esquerra.
Sí.
O llocs o places d'aparcament.
Exacte.
Si no.
Aparcament a les dues bandes i un carril al mig. En total, penso que parlàvem que es guanyaven unes 65 places, que sumen un total d'unes 120 al llarg de tot el Camí Ample.
El que insinuava la Nuri, obrir o fer guanyar totes aquestes places d'aparcament va lligat o no va lligat amb que se n'hagin de treure cap altre lloc?
No, de fet, un pla també d'aparcaments, diguéssim, que s'havia fet en l'estudi anterior a l'execució del projecte de la Front Marítim, on s'eliminaven aquestes 70 i pico places que hi havia entre la Riba i el passeig, contemplava la creació de nous aparcaments d'embossa, el que seria al voltant del nucli antic. Un era Camperals, l'altre era Carles Monges. Amb aquesta creació d'aquests dos aparcaments, i plaça Catalunya, perdó, no me'n recordava, amb aquesta creació d'aquests tres aparcaments ja s'assimilava tot el que era el que es perdia dintre, diguéssim, de primera línia de mar. Això és un més a més que oferim en el visitant i a la gent, doncs, que no li fa res, doncs, deixar el cotxe una mica més lluny per poder accedir al nucli antic o a la zona de Riells per no tindre de pagar l'aparcament de zona blava.
Esteu escoltant o esteu seguint l'Espai Alcaldia avui amb Josep Bofill, primer tinent d'alcalde i responsable d'àrees com la d'urbanisme. Precisament d'urbanisme va una pregunta que teníem aparcada des de la setmana passada. Ens la feia arribar Eva Marina a través d'un missatge de Facebook. Podeu demanar-li, ho demanava l'alcalde, però com que fa referència a urbanisme, entenc que també és ben oportú plantejar-li a en Josep. Deia la pregunta, podeu demanar-li com és que tan sovint hem de denunciar obres sense prospeccions arqueològiques? Em refereixo a l'Estany de Poma l'any passat, al carrer Sibila de Fortià, obres a McDonald's i obres noves davant Parc Natural. Aquest últim no sé ben bé a quin punt de Parc Natural es refereix, obres noves davant Parc Natural. En tot cas, si més no les anteriors, l'Eva Marín es qüestiona que hi hauria molt més motiu quan es fa alguna obra de fer prospeccions arqueològiques, que considera que no se'n fan prou.
Sí, això ens hi vam trobar no ara, sinó fa uns 2 o 3 anys enrere, que no teníem una zona ben bé delimitada d'on hi havia d'haver-hi seguiment arqueològic i on no hi hauria d'haver-hi. Vam demanar a Empúries que ens delimités en un mapa territorial de l'escala del tema municipal en quines zones marcades havia de haver-hi aquest seguiment, i des de que tenim el mapa, totes les llicències es passen per aquest mapa. Per tant, les llicències que s'han de fer, o rases, o excavacions, o el que sigui, que s'ha d'anar per sota del nivell natural del terreny, a totes la llicència va condicionar el seguiment. No sé de quines parla, però segurament que deuen ser obres que s'han demanat sense llicència. Un cop s'ha vist que s'executava, l'Ajuntament, per exemple, el de l'Estany de la Poma, i l'any passat hi van haver-hi unes rases, es van fer sense demanar llicència. L'Ajuntament es va notificar per part de, no me'n recordo qui, a l'Ajuntament. L'Ajuntament hi va intervenir, i per tant, totes les llicències que es donen van condicionades al seguiment arqueològic.
El McDonald's es va haver de fer intervenció arqueològica?
El McDonald's no me'n recordo. Jo recordo que per aquella zona ara s'està fent una nau industrial just a darrere del McDonald's. Hi ha una taca marcada també com a possible prospecció, diguéssim, arqueològica, que hi poden haver-hi jaciments en aquell polígon industrial, i s'ha fet fer seguiment en aquesta nau. El McDonald's en concret no ho recordo.
Això pel que fa a les preguntes que teníem dels oients. Podeu fer-nos-en arribar en directe a través del telèfon 972-77-1000, per text 627-40-53-99, un missatge de WhatsApp. Ens agradaria molt escoltar la vostra veu. Ja que parlàvem d'obres, aquesta setmana n'han començat unes altres a l'Ajuntament mateix. En donarem constància a l'informatiu de demà, però ja podem anar avançant al tema. Aquesta setmana, més que obra, el que ha començat és l'adaptació, la preparació del terreny. Planta baixa de l'Ajuntament, tot el que era el servei de l'OAC, el servei de recaptació, que hi ha una reformulació de tot l'espai. Ja ho haureu vist si heu passat aquesta última setmana per l'Ajuntament, que totes les administratives s'han concentrat a la sala d'actes. Això no vol dir que la sala d'actes es converteixi a partir d'ara en oficina. Tornarà a ser sala d'actes, però és per salvar que duri aquesta obra. En què consistirà, Josep, aquesta adaptació de l'OAC i recaptació?
Sí, la intenció és oferir un millor servei i una imatge nova, més moderna, a lo que és l'entrada, bàsicament, on va la gent a l'Ajuntament, no?, a fer alguna instància, a fer algun tràmit, que normalment sí que tenim les altres dues plantes, que són de serveis d'urbanisme, més tècnics i de registre, etc., però l'activitat bàsica de l'Ajuntament es fa a la planta baixa. Llavors tenim una configuració, i d'avui teníem una configuració segurament que no estava malament, però necessitava un punt de modernització, de rentat d'imatge, i és el que fem. La planta baixa s'actua en tot el que seria la zona de l'OAC i recaptació, com dèiem, serveis sanitaris també, i en allà també tenim un punt que hi havia el servidor informàtic que abasteix tot el que seria l'àrea, el sistema informàtic de l'Ajuntament, que també s'ha substituït de lloc. Al final, doncs, tindrem una zona amb una entrada molt més amable, amb una doble porta. Avui dia avui tenim una porta també, doncs, que no acaba de funcionar, sempre té algun entrebanc.
Com tindrem... fa fred i generen unes corrents d'aire.
Sí, exacte, vull dir, guanyarem amb això, i després tindrem una sala d'espera des d'on un taulell es distribuirà a la gent a partir d'un número, d'una presa, diguéssim, de tiquets, es distribuirà a la gent a les diferents zones de l'Ajuntament per atendre el servei que sigui necessari.
Això han començat aquesta setmana. De fet, els espais que s'han de remodelar ja són tots nets i buits. Durant quant de temps s'hi ha d'estar actuant, o quant de temps trigarà aquesta obra, aquesta situació?
Dependrà molt també de les instal·lacions existents. Quan es fa una obra nova, més o menys sí que saps els terminis. Quan es fa una obra de remodelació, sempre hi ha un impàs, diguéssim, que no saps ben bé fins que no ho desmuntes com ho tens, però des de serveis tècnics, els redactors del projecte ens han dit que estarem al voltant dels 3 mesos. Entre 2,5, 3 i mig.
Som a punt d'entrar al novembre, desembre, sabent que el desembre és com és, entre gener i febrer podria estar enllestit i tindríem aquesta nova cara amable d'accés a l'Ajuntament.
Estrenaríem l'any amb una nova entrada a l'Ajuntament.
La sala d'actes tornaria a quedar lliure. No sé si vol baixar també algun altre servei a la sala d'actes.
De moment tenim projectat això. Sí que també tenim pensat alguna remodelació de despatxos a la primera i a la segona planta, però de moment és una imatge que tenim, no tenim res en paper.
De fet, l'Ajuntament, l'edifici de l'Ajuntament és prou nou. L'edifici va ser construït des de zero, sobre enderrocant l'edifici vell, als anys 80, em sembla que és datat del 84, l'obra actual. I déu-n'hi-do les remodelacions o els canvis, reubicacions, si més no, de serveis que hi ha hagut. Aquest matí encara recordàvem que on hi ha recaptació era la seu de la policia local. És un edifici prou funcional. Hi ha gent que també ha discutit sovint si era ben plantejat o no ben plantejat, amb la gran claraboia aquí al mig, si els metres cúbics d'edifici són ben aprofitats o no. Quina percepció en té el regidor?
Segurament que va ser pensat per la dimensió que tenia l'escala en el seu moment i en els propers, diguéssim, en els darrers anys, diguéssim, de la construcció, però l'escala ha crescut molt en població i el servei que s'ha d'oferir a dia avui també és molt diferent al que s'oferia en el seu moment. La informàtica també fa canviar les coses, els conceptes de les oficines, etc. Per tant, jo crec que té un molt de recorregut aquest Ajuntament. Està fet, ben fet, en el sentit de que els materials que veus són materials nobles, les escales de marbre, les portes de fusta... Vull dir, el que és el concepte d'edifici, jo l'entenc que és molt funcional. El que passa és que s'han d'anar fent adequacions a mesura que la tecnologia, que les noves demandes ho requereixin. Per tant, segurament que aquesta no és la primera, ni tampoc serà l'última que s'hi farà d'aquesta remodelació.
Aprofitarem avui que tenim el regidor d'Urbanisme en aquest espai per anar estirant el fil d'obres o projectes que s'han de tirar endavant a l'Escala. Un d'ells, el de l'edifici on es troba en ràdio l'Escala i Canal 10. Canal 10 a la zona de l'edifici més nova, ràdio l'Escala en la més vella, la que està afectada per la construcció de la nova biblioteca. En quin estat de tramitació està el projecte? Quin calendari va seguint? Demà hi havia inicialment previst un acte, una xerrada informativa dels ets i uts d'aquest projecte, que s'ha hagut d'ajornar per assumptes aliens a l'Ajuntament, de fet, sí. Però suposo que es programarà algun altre dia.
Sí, justament demà acaba aquesta exposició de dos mesos de la Festa Major, que era dedicada en aquest edifici, en aquest espai, en aquesta nova biblioteca i auditori que tindrem aquí a Can Maset. I els terminis doncs, van més o menys com havíem dit que anirien. L'objectiu és tancar aquest projecte executiu aquest 2019, si no al principis del 2020, per poder tramitar tots els tràmits de cares al primer trimestre del 2020 i poder començar les execucions de l'enderroc i feines prèvies, sobretot feines prèvies, perquè hi ha molta feina prèvia de moure entitats, de moure despatxos, de moure precisament on estem ara, ràdio i televisió. I com deia, doncs, la projecció és que de cares a finals de 2020, de fet ho incorporarem en el pressupost de cares a l'any que ve, la primera fase, que seria aquest enderroc de tot aquest edifici vell.
I 2021 seria ja encarar la construcció del nou.
Sí, el que passa que 2021-2022, sempre hem explicat que, sí, que segurament serà un projecte que durarà més d'un any i més que cap a dos que pas cap a un.
Per tant, els terminis són 2020 enderroc, 21-22 construcció.
Això seria l'ideal.
I final de 22, principi 23, estrena dels nous espais, de la nova biblioteca, del nou auditori.
Exacte.
Aniríem per aquí.
Sí.
972-77-1000. Voleu afegir-hi alguna cosa? Teniu cap dubte, cap qüestió, cap pregunta, cap queixa? És moment de fer-ho. Som en directe fins a les dues. Que voleu fer-ho a través d'un missatge de text? Aquell número que segur que ja teniu guardat al vostre mòbil. 627-40-53-99. 627-40-53-99. Per cert, Josep, pressupostos participatius. Aquell llistat de petits projectes aprovats amb els vots dels veïns, en quin estat de tramitació o d'execució estan?
Doncs bé, aquí vam aprovar, es va fer la votació final a principis d'any, el primer trimestre del 2019, penso que van sortir 11 o 12 propostes guanyadores, n'hi havia quatre que tenien molta entitat i altres de petites, com era la instal·lació d'unes passarel·les, la divulgació del bon exercici de la gent amb el tema dels excrements dels gossos i convivència ciutadana. De petites també hi havia una petita vorera, ara no me'n recordo, al carrer, i n'hi havia quatre de grosses. La tramitació d'aquestes quatre està molt endavant. De fet, la setmana passada vam aprovar els projectes que s'han anat redactant durant aquest segon trimestre del 2019. Recordem que eren la millora de les voreres del carrer Mallols. Aconseguirem en aquest carrer tenir unes voreres accessibles. Sobretot hi ha dos o tres zones municipals que no disposaven ni de vorera. Ara la tindrem també a través dels pressupostos participatius. També tenim la vorera de la millora de voreres també de la zona de Mallols cap al Camí dels Termes. Aquí s'actua amb molts de metros lineals de carrers i també es veurà una gran millora amb el tema de l'accessibilitat. Tenim també com a memòries grosses, com a projectes grossos d'entitat, tenim la instal·lació de les grades retràctils de la sala polivalent. Aquí també són unes grades que penso que sortien al voltant d'unes 100 places noves amb graderies amb 3 nivells diferents. I també tenim la remodelació de la plaça Víctor Català, que al voltant d'uns 80.000 euros de millora també de la plaça. Tot això ho tenim aprovat, ho vam aprovar-ho de fet la setmana passada en Junta de Govern, i abans de finalitzar l'any les hem d'adjudicar, per tant també executarem a principis de 2020.
Uh-huh. Primer trimestre de 2020 es poden executar totes?
La majoria
més enllà de primer trimestre?
No, jo crec que el tràmits, diguéssim, més farragosos, més complicats els hem acabat de fer ara, que eren la redacció del projecte, l'aprovació de les memòries, el plet de clàusules, etc. Un cop adjudicat, les empreses sí que tenen 15 dies o 20 per formalitzar els contractes i s'hi han de posar-hi. Per tant, són projectes, el de la graderia és la construcció en taller i instal·lació, per tant, és més o menys ràpid. Les voreres dels Mallols ens han dit al voltant d'un parell de mesos acabades, igual que les voreres de Riells de Dalt. I la plaça Víctor Català sí que té un tractament més de detall que aquí poder sí que comportarà una mica més de temps, però un cop hi siguem, jo crec que en el primer trimestre ho podem tenir tot tancat.
Obrim veu a les trucades. Tenim una de pendent, una en espera de fa uns instants. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlem?
En Josep i l'Abel. Tots els
diputats. És la Carme Moriscot.
Ah, exactament, sí, ja no ho dic.
Digues,
cosa,
Carme.
Una cosa vull preguntar a en Josep. A veure, això del rec del Molí, jo l'altre dia amb tots aquests aïgats que hi ha hagut, he sentit que diu que l'ACA al final fa d'un permís als ajuntaments per treure tots els canyers que hi ha, diguéssim, tots els canyers, perquè no s'emplenin d'aquesta manera. Vosaltres els podreu treure o no els podreu treure? Perquè, és clar, si hi ha pas per l'aigua, suposo que després d'aquesta aigua que es va fer aquí a davant de l'escorxador, doncs no s'hi hauria poder passar, no? O fer algun arreglo que sortís l'aigua. No sé, és que també entenc que quan s'empleni no pugui sortir fins al cap de temps, o passant-hi cotxes. Fer-hi d'allò com un embornal o algo que sortís i que es pogués tancar quan hi ha massa, perquè és clar que surti i que entri, que no entri. Jo us dono això perquè aquests dies ho he vist i vaig sentir això altre, i vaig pensar si això, i a més el rec del Molí també, sense totes aquestes canyes, també suposo que seria no maco, però més decent del que està ara. Res més, gràcies a tots. Adéu.
Aquí està dit gràcies Carme.
Adéu.
Josep, el tema del rec del Molí, doncs, com s'ha de gestionar, què es pot fer, aquesta insinuació, aquestes dades que ha escoltat la Carme, això es podria aplicar aquí?
Sí, de fet, en aquest tram de rec, el Canyissà, ja hi actua l'Ajuntament. De fet, és a principis d'estiu, diguéssim, abans de l'estiu, que en tot el que és la franja de Canyissà, de la carretera, no, de l'altra banda del rec, de la zona de la duna, per entendre'ns, doncs ja s'actua i s'hi neteja. El problema d'aquí no és ben bé que quedi tupit per la brutícia del propi rec, sinó que la desembocadura està en el nivell gairebé de la zona on s'inunda. Per tant, quan hi ha llevantada, diguéssim, hi ha temporal de mar, el nivell del mar en aquesta zona doncs puja, també ens abaixa més aigua del rec, i aquesta zona, com bé deia abans, doncs és en un nivell molt i molt baix respecte al mar, i de fet és una zona marcada com a inundable, tota aquesta zona del rec del Molí, des del propi Molí de l'Escala fins al que seria la desembocadura. Per tant, més que la neteja, que també segurament doncs que ajuda, és el tema del poc nivell que tenim.
Trucada segona, amb qui parlem? No és trucada segona, per tant, continuem amb el que teníem, amb el que teníem plantejat. Parlàvem abans dels pressupostos participatius, s'acaben les memòries, es calcula que el primer trimestre es podran executar. El gran tema que té l'Ajuntament ara damunt la taula és l'aprovació en sessió plenària dilluns vinent d'ordenances i pressupostos. N'hem fet alguna espigolada, alguna pista en tenim pel que s'ha dit en l'entrevista de dilluns al regidor de gent de l'escala Carles Carlà, pel que es comentava ahir a la tertúlia. Anem a un projecte d'ordenances que s'incrementa un 7% a les escombraries i un 1,5% l'IBI. Són xifres correctes aquestes, Josep?
Sí.
Es trenca una mica la dinàmica de contenció que hi havia fins ara?
Bàsicament, l'IBI puja un 1,5, però, de fet, el que fem és rebaixar-lo, perquè el que puja és el valor catastral dels propis immobles, que això depèn, no depèn només de l'Ajuntament, sinó que estem imposats per fer pujar aquest valor, i el que fem és ajustar-lo a un 1,5, perquè amb el valor, diguéssim, catastral dels immobles pujaríem un 3%. Per tant, sí que queda el rebut mitjà, diguéssim, puja un 1,5, però en definitiva el que és l'impost real es baixa un 1%, un 1,5%. La taxa d'escombraries, la taxa és diferent. Les taxes sempre es diuen que el que fa el preu, diguéssim, de la taxa de revertir amb el servei que es presta en el ciutadà. Per tant, ha de cobrir el cost. Ja s'ha explicat alguna vegada, doncs, que el cost de les escombraries amb el nou contracte s'oferirà un millor servei, i té uns costos que s'han de, diguéssim, amortitzar a partir de les taxes que es cobren en els escalencs, diguéssim, en la població en definitiva. Costos directes. S'ha explicat també alguna vegada, doncs, que els costos indirectes repercutits en les escombraries, això no es paga. Per tant, tampoc estem en el límit, diguéssim, o en el fet de que tota la taxa paga el servei d'escombraries. Per tant, en comptes d'un 7%, segurament que estaríem parlant d'una puja més important si apliquéssim tots els costos que tenim en aquest servei. Puja un 7% perquè ha de pujar, l'abocador també és una part molt important que tenim aquests darrers anys, que ha pujat molt també el servei d'escombraries, el tema del reciclatge de residus. Sí, ens ajustem una miqueta, pujar aquestes dues pujades, i en definitiva, doncs, això el que faran seran anar als pressupostos municipals de cares del 2020.
Uh-huh. Per què hi haurà aquest increment? Vull dir, per què costarà més? Què és el que s'afegirà en el servei d'escombraries que no hi havia fins ara amb el nou contracte?
Com deia, l'abocador és una part molt important.
Sobretot l'abocador.
Sí, l'abocador, ara podem equivocar, però estem parlant de més de 800.000 euros d'abocador anuals, que fa uns quants anys enrere eren bastant menys, i això s'aplica aquest any, com es podia haver aplicat a anys anteriors, però fins ara, diguéssim, tota la taxa de servei de gestió de residus, doncs, no quedava sufragada per l'import que hi aportaven els escalencs i escalenques, sinó que l'Ajuntament hi havia de portar-hi una part. A partir d'ara, doncs, aquesta taxa pagarà, com deia, tots els impostos directes o el servei directe, els gastos directes que té aquest servei. Els indirectes els continuarà absorbint l'Ajuntament.
Com més es recicla, menys quilos es porten a l'abocador. Uh-huh. No? L'escala no s'aplica encara la recollida d'orgànica als domicilis particulars. Uh-huh. Això amb el nou contracte està previst aplicar-ho algun any?
Recordem que
Quan està previst o quan s'hauria de fer?
No recordo el detall, però recordem que hi ha una partida important dintre del que seria el nou contracte, que esperem tenir-ho desbloquejat en els propers mesos, perquè el tenim bloquejat a partir d'un contenciós, que queda una partida oberta, diguéssim, per poder decidir diferents coses, com era el porta a porta, com era el tema aquest de la recollida orgànica, etc. Per tant, no recordo si ho aporta directament en el nou contracte o és una de les coses que es podrà discutir.
Uh-huh. Arribem pràcticament a les dues, falta un minutet. Teníem una trucada pendent, la qual ara atendrem, però serà fora ja d'antena, perquè el temps ens ha tirat a sobre. Josep, moltes gràcies per aquesta estona. Fins a la propera.
A vosaltres.
I ara ja amb els senyals horaris de les dues, més actualitat, en aquest cas, però d'àmbit nacional. Notícies en xarxa, edició migdia. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Les dues. Molt bon dia.